Defensem les biblioteques i les bibliotecàries. Encara en ronda en algun lloc del cervell aquella antiga imatge de la bibliotecària com la dona rabiuda que feia callar tothom aïllada del món entre llibres empolsegats. És aquesta la imatge de les pel·lícules, però no només, perquè l'escola de bibliotecàries que va fundar Eugeni d'Ors a principi del segle passat només es reclutaven senyores perquè així se'ls hi podia pagar menys. Se'ls demanava que fossin solteres i sense fills, que no es despistessin. Aquest imaginari, és clar, ha quedat totalment desfasat, però encara pesa d'alguna manera. És per això que, en tractar-se d'un ofici tan feminitzat, han arribat a la situació de col·lapse actual, les biblioteques. Avui defensem les biblioteques, un dels béns més preuats de la nostra societat i, per suposat, les dones que les vetllen. Que ningú passi pàgina.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Spend a week in a dusty library. Some words to jump in me. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor maid.
Clàssic de Càmera Obscura, aquesta banda de Glasgow, i que comença també amb una biblioteca polsosa. Però, finalment, tot s'acabarà bé. Això la cançó, eh? A la vida i és una altra pel·lícula. Si vosaltres hi sou a l'altra banda, nosaltres ja estem molt satisfetes. És així. Pareu bé les orelles, perquè avui el que sentireu, déu-n'hi-do, eh? Ja hem fet aquí conversa al sofà amb les bibliotecàries i déu-n'hi-do, agafa't fort, que venen corbes. 9 de la nit i 9 minuts comencen les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts. Shoving books on the night shift to take some time, but I guess I like it. Dewey's decimals keep me company. Aquests dies veiem per tot arreu aquestes samarretes, bosses que diuen defensem les nostres biblioteques públiques. Però què hi ha darrere d'aquesta demanda? I per què, sobretot, afecta les dones? Ja sabeu que estem a les dones i els dies, i quan parlem de bibliotecàries encara hi ha aquella idea de que són dones la majoria. I és que és així. És així, no ho amagarem. És com el cos de les infermeres. També passa una mica el mateix. Les biblioteques públiques estan en lluita. Des de finals del mes de maig hi ha vaga indefinida a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, i ara també s'hi afegiran els dissabtes les de tot Catalunya, i em sembla molt bé, perquè crec que és una lluita molt comunitària. Es tracta, com dèiem, d'un col·lectiu feminitzat, molt invisible, precari, i per parlar de tot aquest conflicte tenim a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec i que és coordinadora de CGT de Biblioteques Barcelona. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
També ens acompanya la Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, també.
I la Laura Avià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Com estàs?
Hola, bona tarda, gràcies. Bé, tot bé.
Bona nit a les 3. Continueu amb vaga indefinida. Quines són les vostres principals reivindicacions? De què estem parlant? Perquè a vegades crec que no ens en fem a la idea els que som a casa.
Sí, mira, nosaltres estem demanant uns horaris més conciliadors. Estem demanant reconeixement professional de tot el que significa treballar en una biblioteca avui en dia, que va molt més enllà de les típiques funcions que un s'imagina. Exacte. Sí. També estem demanant, al final, més personal. Moltes coses es solucionarien amb més personal.
També tinc entès que feu unes jornades molt llargues, per exemple, i que no descanseu.
Sí, això va lligat amb tot el que té a veure amb els horaris, no? Quan fem jornades de més d'11 hores diàries, és que fins i tot estem vulnerant el que diu l'Estatut, no? També demanem un bon protocol contra violències.
Això és un tema del que parlarem detingudament, perquè ningú s'imagina, quan penses, dius, faré un programa de bibliotecàries, tothom s'imagina silenci, gent llegint, i dius, quin problema tenen les bibliotecàries? Doncs que la seva vida no és tan tranquil·la, oi, Helena?
No, per res. Al final pensem que les biblioteques públiques són espais oberts a tota la ciutadania, com han de ser, però això comporta una sèrie de casuístiques específiques. Al final és com si estiguéssim al carrer dins de la biblioteca, no tenim, no tenim dret d'admissió quan hi ha algun conflicte.
O sigui, no teniu reservat el dret d'admissió.
No tenim reservat
el dret d'admissió. Tu no li pots dir a una persona, vostè no entri.
No, o, sí que per normativa hi ha una limitació o hi ha una possibilitat d'expulsió si no es compleixen la normativa de la biblioteca, però tenim aquesta possibilitat molt restringida a nivell legal i tampoc, no, sobretot a la ciutat de Barcelona, reclamem ja des de fa una dècada uns protocols contra les violències i unes mesures preventives per evitar que tot això passi.
Això ara ho explicarem, perquè jo crec que potser diu la gent, home, però què vol dir que no pot entrar algú a la biblioteca? Perquè és que hi ha abusos, hi ha assetjament, hi passen moltes coses que no ens podíem ni imaginar quan parlem de biblioteques. En parlarem ara, però m'agradaria també que m'expliquéssiu si creieu que el fet de que justament és un sector tan feminitzat fa que potser amb totes aquestes demandes que esteu fent no se us estigui fent tant de cas. Què creieu?
Evidentment, vull dir, és una cosa que moltes vegades ho he pensat. Si fos un senyor de 50 anys darrere el taulell, segurament molts usuaris no s'atrevirien a dir-nos segons quines coses i segons quins comportaments potser no serien de la mateixa manera. Llavors, és un col·lectiu feminitzat, de la mateixa manera que ho és el de les infermeres, i això ens afecta moltíssim perquè a vegades no se'ns valora com se'ns hauria de valorar, tant a nivell personal com a nivell laboral, sobretot, que és una de les reivindicacions fortes d'aquest moment, que se'ns reconegui correctament a nivell laboral.
Em comentàveu fins i tot abans d'entrar que amb els arxivers, per exemple, tenen una categoria absolutament diferent. És que clar, tu ja arxiver penses en la corona catalana-aragonesa, però en canvi quan parla, penses en les bibliotecàries, tot aquest glamour no et ve, eh?
Sí, efectivament de fet partim de la història de l'escola de bibliotecàries, que quan es va fundar es buscaven senyoretes que fossin joves,
que
fossin solteres, a les quals precisament se les podia retribuir pitjor que els homes. No calia fer un dispendi tan gran perquè en elles se'ls pagaria menys. Llavors, aquesta tradició, no, de l'escola de bibliotecàries ve d'aquí, de buscar dones que eren mà d'obra més barata, perquè ja sabem que en d'altres sectors igual més científics o no, sempre estan ocupats per homes, i la raó de que ens donessin, diguéssim, espai en aquest món del coneixement, igual que les mestres, no, era doncs això, no, una professió doncs vinculada al servei públic, a totes aquelles bondats que per estereotip de gènere sempre se'ns han aplicat.
I de fet, no només bondats, perquè estic pensant que en la cultura popular sempre hi ha aquella idea de la bibliotecària Rottenmeier,
també.
És que és una amargada, o sigui, l'imaginari del monyo, d'una senyora que et fa callar, això tampoc ha ajudat. O sigui, tot aquest imaginari que portem a les esquenes no ha ajudat gens.
L'imaginari és el patriarcal que tenim a qualsevol altre sector. Com comentava la Laura, quan tenim un conflicte o hi ha algun problema a la biblioteca, tu ja pots repetir mil vegades, ja pots ser la directora del centre, que fins que no surt un home a qui li has de demanar ajuda i dir-li, sisplau, repeteix-li el mateix que jo li he dit a aquest senyor, no et fan cas, passant per que et faltin el respecte, que inclús que et puguin arribar a agredir, però ara me'n vaig de...
No te'n vas, perquè en realitat és aquesta mirada que dèiem de prejudici i de pensar que és una feina que pot fer qualsevol i que per tant la fan dones, i que ja està aquesta mirada ja prejutjosa de com ets i quines són les teves qualitats. També ara, per ser bibliotecària, s'ha d'estudiar el grau d'informació i documentació, i no hi ha gaires universitats que ho ofereixin. També és una professió que va de baixa, això tampoc afavoreix els vostres drets?
Actualment a Catalunya només la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat d'estudiar per ser bibliotecari en carrera, no? Que seria el grau de gestió d'informació i documentació digital. També ha aparegut un màster en biblioteca pública que fa que qualsevol titulat pugui accedir al lloc de bibliotecari sense haver estudiat la carrera, però exercint mitjançant el màster, que és una posició que no tots estem a favor. A banda d'això, sí que...
M'imagino que sentiu aquest intrusisme, no?
Sí.
Després de que us ha costat moltes hi heu arribat per biblioteconomia i documentació...
4 anys.
De sobte, algú pot entrar havent fet un màster.
Exacte. I és aquesta part de, bueno, plouen pedres i ara encara plouen més pedres. A banda de tot això, sí que el fet de que no es pugui oferir mitjançant una modalitat semipresencial també perjudica els que som de comarques, que en dieu, els que som de fora de Barcelona, perquè ens hem de desplaçar a la capital per poder estudiar.
Absolutament. Sou a Les Dones i els Dies, això és Catalunya Ràdio, estem parlant aquesta nit de bibliotecàries i ens estan explicant les seves demandes, però a mi m'agradaria, ara després anirem al bacallà fort, però primer m'agradaria també que m'expliquéssiu d'on surt la vostra vocació, la vostra tria, perquè m'agradaria també posar en valor la vostra feina, no només des del sentit negatiu, no des de tot el que us està passant, que ara en parlarem, sinó com vau entrar aquí i per què us agrada tant aquesta professió. A veure, qui comença?
A veure, si vols començo jo, però m'agradaria fer un últim apunt respecte al que estàvem parlant abans, que aquesta discriminació que parlàvem se li afegeix també la pròpia precarietat que va lligada a tot el que és cultural. Vull dir, tenim la de dona i tenim la del sector cultural, que també sabem que és un sector que no està precisament ben valorat, ni remunerat, ni considerat.
Claríssim.
I ara torno anem, a la pregunta,
anem a la vocació, anem a la vocació.
Molt bé.
Irene...
Una amant de la lectura. Bàsicament, jo m'he passat la infància llegint molt, i potser és una tria equivocada, perquè la gent es pensa que llegim molt a les biblioteques. No, a les biblioteques no llegim. De l'últim que tenim temps és de llegir. El que fem és la part tècnica que hi ha darrere de classificar i guardar el coneixement i tota la producció... cultural de la humanitat, no? Per dir-ho d'una manera, i en els inicis, no? Es tracta de guardar per poder-la recuperar quan la necessitem o quan en vulguem gaudir.
Endreçar,
i jo era una fan de la lectura.
Endreçar, ordenar. Això vol dir que ja no ets tan fan de la lectura? Se t'han tret les ganes o què?
No, continuo llegint, però sí que és veritat que vivim en un món que cada dia ho posa més difícil. Fins i tot després de la pandèmia ens hem acostumat a estar amb la pantalla enganxada.
Passem moltes hores a Instagram i això ens treu hores de lectura, eh?
I que costa molt concentrar-nos, que tu estàs llegint, però cada 10 minuts pots estar pensant, ai, que no m'hi hagi entrat un WhatsApp, ai, que algú m'ha de dir no sé què. Costa molt més, vull dir, mirem una pel·lícula a casa, comparant, també no és llegir, i qui mira la pel·lícula sense mirar el mòbil, tota sencera? Quantes vegades ho fem, això?
Això és que no és prou bona, la pel·li. Ja ho deixarem estar. Helena Pardo, com vas entrar-hi, tu?
Doncs una mica igual. Jo era una rateta de biblioteca des de molt petita, una lectora precoç, m'agradava molt anar a la biblioteca, i per mi tant els llibres com les biblioteques han estat refugis. Han estat unes finestres cap al món, cap a poder fer un creixement personal, intel·lectual, i inclús un refugi literal, de trobar un espai per mi, per trobar-me amb mi mateixa, per poder estar tranquil·la, per poder també inclús explorar, bueno, si tens certes inquietuds intel·lectuals, no? Doncs tu arribes allà i és que tens tot el món al teu abast en una biblioteca.
Hi havia, jo crec, no sé si encara passarà, una romantització de les biblioteques. Fins i tot jo crec que s'han escrit moltes novel·les parlant de tothom que s'enamorava de la biblioteca. I era una cosa, se't queia un llibre i venia algú, te'l recollia, hi havia tot aquest imaginari també de que era també on hi havia la ciència, on hi havia el coneixement, on trobaries tots els Harrison Fords de la vida. Clar, veníem també amb tot aquest imaginari com a dones. Vosaltres el teníeu? Potser estic dient una bogeria. M'està mirant la Laura dient, no sé qui és Harrison Ford, perquè és jove.
Sí que ho sap, sí que ho sap.
Jo vaig aterrar al món de les biblioteques. Vaig anar a la biblioteca, com feia sempre, com diu l'Helena, també era una mica una rateta de biblioteca, una persona que considerava la biblioteca com a refugi. I un dia vaig anar al taulell de la bibliotecària i li faig, mira, no sé què estudiar. Vull una cosa que sigui ètica, que sigui de tracte amb les persones. I ella directament em va respondre, tinc una carrera per tu, bibliotecària. I jo pensant, m'estàs prenent el pèl. També tenia la idea estigmatitzada de persona amb monyo, amb ulleres, amb cardigan. I no, la veritat és que vaig triar bé en el sentit de que vaig escollir una professió que atenem a qualsevol tipus de persona sense discriminar, però tot això també m'entristeix, aquesta lluita que hi ha ara perquè estem reivindicant unes coses tan bàsiques que arriba un punt que dius, perquè no puc fer bé la meva feina si no se'm posen les facilitats per fer-ho.
Clar, tu, aquesta bibliotecària que et va donar el consell era la bibliotecària de l'Espluga de Francolí, poble que ens estimem molt en aquest programa, perquè tenim Anna Maria Endavert parlant cada setmana aquí al programa. Però, clar, al món rural i a la ciutat, a mi em fa la sensació que ser bibliotecària significa coses diferents. És així o no?
Jo sí. Crec que sí, perquè no tenim els mateixos problemes, sí que tenim aquestes jornades partides que ens impossibiliten conciliar la vida professional i la vida personal. També tenim certs usuaris conflictius que, com que estem sols davant del taulell, doncs ens ho hem de menjar tot nosaltres, però, evidentment, la lluita de les companyes de Barcelona és una cosa majúscula, una cosa majúscula.
Tu has dit una frase que em va molt bé perquè has parlat estem soles darrere el taulell. Jo crec que no hi ha una idea en general de la societat de pensar què és ser bibliotecària. És a dir, estàs sola en un taulell i quan diem sola, un sempre pensa hi haurà seguretat, hi haurà càmeres. Però en realitat no és així. Vosaltres treballeu en biblioteques de Barcelona, ella la de Vinaixa, però no hi ha seguretes. Em sembla que de cos de seguretat n'hi ha. Em sembla que a tres, si no ho tinc mal entès, biblioteques de Barcelona. La resta són espais molt grans, com per exemple la meva, la de Vaporvell, quatre plantes o cinc, en la que el que està passant a la planta de baix ningú sap el que està passant a la planta de sobre, no? Llavors, què passa amb tot això? El fet és que moltes vegades, un matí, perquè ens fem a la idea, hi ha potser tres bibliotecàries per tot el públic que hi hagi, i això vol dir tant la persona que ve a demanar un llibre en préstec, a retornar-lo, però també tota una sèrie de qüestions, demandes, abusos, assetjament, violència, que us trobeu. Expliqueu-me què us trobeu, quins casos us trobeu. Perquè jo tinc aquí una llista que estic amb les mans al cap encara, però feu-me un resum d'exemples habituals que us trobeu.
Jo ara t'anava a posar un exemple, quan has dit allò que algunes tenen personal de seguretat. A veure, algunes el tenen, o l'hem arribat a tenir, jo ara penso en Nou Barris, on he treballat, a la biblioteca de Nou Barris, on hi he treballat molts anys, però aquest personal de seguretat ens l'han posat no arrel de les nostres demandes d'explicar dia rere dia que tenim tants conflictes, hem hagut de trucar tants cops a la urbana, estan passant XX coses. A nosaltres ens van posar personal de seguretat després de que un dissabte per la tarda amb personal sota mínims a una companya li tiressin una cadira i li fessin un trau al cap. Aleshores, quan ja ha passat l'incident greu, ui, sí, doncs potser us posarem seguretat. Però és com... és una reacció després, no una prevenció
no
a partir del que ja sabem que passa.
Un trau al cap, violència. És una violència extrema aquesta, és a dir, no hauria de passar una persona que està darrere un taulell, però què us passa més? Hi ha tràfic de drogues, per exemple?
Hi ha una mica de tot. Pensem que, o sigui, de menys a més, totes les professions que són de cara al públic, doncs tens un cert nivell de conflictivitat i pot començar des de violències verbals, amenaces, fins a violències físiques, perseguir-nos, amenaçar-nos i perseguir-nos fora de la biblioteca. També a nivell d'agressions, doncs mira, un company, un usuari li va posar unes tisores al coll. A una companya, una usuària, la va agafar del cabell i li va mossar la cara, la va tirar a terra.
Això a la biblioteca on estàs tu?
No.
Ara casos de tot Barcelona.
Sí, t'estic parlant de casos al llarg dels anys, com dels més forts. Però que sí que patim violències verbals i amenaces i a nivell pràcticament setmanal. O sigui, està totalment normalitzat. Tant el que són violències de caire més masclista...
Sí,
com,
o sigui, tinc entès que també a vegades us demanen de guapa, gateta, us han dit puta, us han dit lesbiana...
Ens han dit puta, ens han dit lesbiana...
Com si fos un
insult. Ens han desacreditat, ens han amenaçat, ens han assetjat per xarxes i fent, per exemple, assetjament visual, coercitiu, seguiment per les biblioteques, seguir-te per l'edifici, coercitivament, i a nivell d'agressió, d'assetjament sexuals, doncs això, companyes, ara estem parlant de les professionals, companyes amb assetjaments sexuals fins al punt de que ja fa uns anys una companya va patir una violació per part d'un usuari i una altra un intent de violació. Tot això són situacions que han passat els anys, avui dia estem aquí parlant-ne, però fa 5 anys no se'n parlava en el nostre col·lectiu. O sigui, ha estat arrel dels últims 4-5 anys que hem començat a, bueno, no, amb tot aquest moviment feminista que estem tirant endavant, que s'han començat a primer a verbalitzar i a treure de la normalitat totes aquestes situacions que estem vivint nosaltres com a bibliotecàries, però que viuen totes les dones a qualsevol sector laboral.
El que passa és que jo tinc ganes d'explicar que vosaltres esteu molt desprotegides perquè esteu al carrer, en realitat. Encara és un lloc públic, no hi ha dret reservat d'admissió, per tant, tu, aquest senyor, jo m'heu explicat, per exemple, que també hi ha alguns usuaris que es masturben a la biblioteca.
Sí, és habitual.
Davant de la pantalla de l'ordinador, a la sala multimèdia acompanyat de més gent al voltant.
A les sales multimèdia, a gairebé totes les sales multimèdia, no podem donar-vos xifres, és clar, perquè la gent, no, o sigui, no tenim aquestes mesures de registre, perquè no existeixen aquests protocols i aquestes eines, però jo, per exemple, el primer mes que vaig treballar a biblioteques, vaig patir un assetjament sexual per part d'un usuari. La resposta de l'equip va ser passa i ja està, i menja tu. I a les 3 setmanes un usuari que s'estava masturbant a sala. S'està masturbant a sala amb el que això significa tant per tu com a treballadora com per les usuàries que estan en un espai que ha de ser seu i en el qual han d'estar segures i que acostumen a abandonar, marxen elles i tu has de fer front a la situació sense les eines.
Això t'anava a preguntar. Vosaltres no teniu cap protocol en aquest sentit, llavors, a part de que tens un munt de noies, dones, que se'n van espantades, angoixades, el que sigui, i amb tot això se'n van cap a casa seva, però tu estàs allà i li has de dir a aquell senyor que s'aixequi.
Sí.
Quan a tu no, parlant en plata, tu no et paguen prou per fer això.
No, ni està pagat,
tot el que significa.
Ni tenim la formació per saber com conduir-nos en aquestes situacions.
Ni tenim la formació ni hauria de succeir.
No, i a més la truita es pot girar i que estigués en un lloc d'autèntic perill.
Mira, jo com ja en tinc experiència, o sigui, això expliques, et diuen, que ets bibliotecària, que tranquil. Mira, sí, pues no. Jo acostumo, el que acostumo a fer és fer soroll. O sigui, m'he d'apropar a una persona que té la mà ficada al pantaló, doncs abans d'arribar, com en principi és un espai una mica silenciós, doncs faig soroll amb les cadires, agafo uns llibres i els deixo anar i faig un pam perquè aquesta persona s'assabenti de que jo m'aproparé. Un, per no haver de veure-ho, i sí que abans de fer-ho, primer aviso, intento avisar a alguna companya de dir-li, mira, tenim aquesta situació, anem almenys 2 persones... per lo que tu dius, perquè aquesta persona se't pot rebotar, se't pot posar agressiva, llavors nosaltres hem de vetllar per la nostra seguretat i per la de les usuàries. Hi ha vegades que són les usuàries mateixes que ens diuen, mira, està passant això. Llavors els diem, aparta't, vés cap a una altra zona, no li diguis tu res perquè s'exposarà a violència aquella usuària, quan almenys tu ets la figura d'autoritat, diguéssim, encara que no tinguis aquesta protecció, però també tenim com a treballadores públiques un dret d'intervenció.
Però m'estàs dient, d'alguna manera, que el protocol us l'esteu fent vosaltres.
És nostre, no tenim protocol.
Clar, us l'heu inventat, això de fer soroll, de posar els llibres sobre la taula...
Aquest és el meu protocol personal i que comparteixo amb algunes companyes. Però
és que a mi em sembla...
Tenim alguna recomanació, com per exemple, en una situació de conflicte, intentar no estar mai soles, sempre que vingui una altra companya. Això
hi ha,
sí.
Hi ha uns diguéssim, algun document que és recomanatiu, no? De què pots fer si veus un robatori, si hi ha un... O si la normativa diu que tu no pots visualitzar contingut pornogràfic, també et diu que aquesta persona se l'ha d'expulsar. Vale, ok, la normativa diu això. Com es fa?
Com l'expulses?
Quin procedir fas si ets tres persones en una biblioteca de tres plantes, estàs tu sola a la teva planta, una de les companyes està fent el descans i la companya de baix està al telèfon atenent una cua. Què fas? A qui truques? Si moltes vegades agafes el telèfon en una situació de risc i primer no et poden contestar perquè no tenim botons del pànic, si truques a la Guàrdia Urbana, que de fet un dels lemes de les nostres manifestacions és no volem trucar a la Guàrdia Urbana un cop per setmana, perquè és que estem dia sí, dia també, trucant a la Guàrdia Urbana i només venen si hi ha una patrulla que de casualitat està per allà o hi ha una agressió en marxa. Si realment et diuen, vale, però aquesta persona està agredint l'altra ara mateix, no, vale, pues, potser no apareixen fins ja després de dos dies.
I no només, voldria afegir, que no només ho patim nosaltres, vull dir, clar, també hi ha el perill.
Aquesta idea sí. Que jo deia d'aquest ideari de la biblioteca com un espai segur, romàntic, tranquil, bucòlic, se n'ha anat a fer sí. Gàrgares.
Mm. Jo anava a dir, el primer cop que vaig tenir constància d'un cas en què una noia jove, adolescent, sortia del lavabo i va anar cap al taulell de la biblioteca on estava en qüestió, a dir... crec que m'han gravat per sota de la porta. En aquell moment era amb una càmera, perquè ja dic, fa 20 anys, no era ni amb un mòbil amb càmera. És una cosa que s'ha continuat repetint. Vull dir, jo sé d'aquest cas, però ha passat més vegades.
Dades a les biblioteques que una gran part dels usuaris són joves, molts menors, des dels 9 anys ja poden estar sols a la sala, això és interessant saber-ho, i fins i tot hi ha un informe de la Fundació Vicky Bernadet que va concloure que les biblioteques no són l'espai segur que podrien semblar justament per casos com aquest.
Sí, donen una falsa sensació de seguretat, va dir aquest informe. Ens creiem que és un espai on es pot baixar l'alerta.
Vés a la biblioteca, carinyo.
Perquè moltes, com explicava l'Helena quan parlava de l'origen de la seva vocació, moltes hi hem crescut i l'hem sentit com un lloc de refugi.
Com un espai segur.
Jo recordo com una meravella, una festa major. Sí.
També és veritat que és cert que els usos de les biblioteques han canviat i estem molt a favor, no?, de que són no només aquells espais que no podies ni dir ni mu i molt... no, ja no, aquell perfil ha canviat,
aquella rigidesa ha canviat,
són més flexibles perquè hem de donar servei a moltes necessitats i a molts tipus de col·lectius, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de necessitats que segueixen estant-hi, per exemple, el silenci. O sigui, el silenci és un privilegi avui dia. No tenim habitatge, no tenim espais tranquils, sinó és per consumir. Yeah. Un espai que tens on no puguis consumir i estiguis tranquil·la passant caloreta a l'hivern o estant fresca a l'estiu.
Us vau tornar moltes estones refugi climàtic?
Som refugi climàtic quan cada any tenim biblioteques tancades perquè no hi ha un manteniment suficient d'aquests equipaments climàtics. Però, o sigui, sí, clar que ens agrada aquesta biblioteca diversa i pluricultural i oberta, però la volem de qualitat i volem que siguin espais segurs per a totes.
Per a totes i per les bibliotecàries.
Per nosaltres també.
Dones i dies, parlant avui de biblioteques, esteu esparverats? Us penseu que parlem d'una discoteca? No, estem parlant de biblioteques. Laura Vià, que treballes a la biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, de la comarca de les Garrigues, explica'ns, perquè elles parlen del món de la ciutat, però com és en un poble tots aquests conflictes? També te'ls trobes? Quins són els conflictes que et trobes tu?
És lleugerament diferent, perquè, clar, estem parlant de molt petita escala, però hi ha una dinàmica general de la població de trobar-nos en situacions de, sobretot, de falta de respecte, de falta de... que es pensin que... de la teva validesa, no? Que a vegades dubten de que siguis vàlid per aquest lloc de feina quan tens els estudis, estàs sobretitulat, exactament, i sempre hi ha algú que t'ho ha de posar en dubte. I amb usuaris que hem tingut, sí, petits conflictes, que en el fons, en alguns pobles arribem a ser l'únic lloc d'atenció al públic que hi ha obert a les tardes, perquè els ajuntaments, els serveis socials, només atenen en horari de matí. Llavors, l'únic lloc on es poden adreçar a la tarda és a la biblioteca, que ho conceben com a lloc de benvinguda, lloc de rebuda, però ens acabem empassant feines de treballadores socials, feines d'atenció a la diversitat o atenció a gent amb problemes familiars, laborals, personals, i acabem fent una figura que no crec que ens correspongui.
De fet, parleu, i això m'ho he explicat totes, que és un tret comú, el sensellarisme, com que no s'està treballant i s'està fent la feina que s'està fent, hi ha molta gent cada cop més a les ciutats, als pobles, que no té casa. I, per tant, la biblioteca es converteix també en un refugi per a aquestes persones, que en alguns casos no és problemàtic, però en alguns casos sí que ho és.
Sí, clar, hem arribat a trobar-nos gent que fa ús, en el nostre cas hi havia una dutxa per qualsevol necessitat urgent, però hem arribat a trobar-nos usuàries que feien ús de les dutxes, es van haver de segellar, d'altres usuaris que sí que te vas al lavabo i te'ls trobes allí rentant-se el cap a la pica o fent la seva higiene personal allí. I, clar, són coses que pots dir no m'afecten, aquesta persona no és problemàtic, perquè han sigut en casos de gent no problemàtica, no? Però la imatge que acabem donant som les biblioteques, un lloc on la gent ha de venir a fer aquestes coses. No hi ha un lloc, no es pot habilitar un lloc on puguin estar còmodes i en un lloc més adient.
Sobretot perquè això potser farà que una criatura entri al bany i estigui incòmoda.
Una escena que no ha de ser.
Nosaltres reclamem que formem part del teixit social de la ciutat i anem cap a, igual que anem cap a una retallada de tots els serveis públics, també a una retallada d'aquests serveis assistencials a la ciutat de Barcelona. Això vol dir, com totes les altres companyes que també estan en vaga de l'Ajuntament, hi ha molts sectors ara mateix, les escoles Bressol, les OACs, serveis socials, els serveis d'atenció a la dona. Quan s'està fent una retallada o, a més d'una retallada, no s'està invertint prou en aquests serveis assistencials que han de donar acollida a aquestes necessitats, perquè vivim amb la societat que vivim, capitalista, de problemes econòmics i de vivenda. Sabem que el sensellarisme creix. De fet, fa uns mesos hi va haver, em penso, una taula a nivell de Generalitat i de Barcelona, no? De com una actuació urgent cap al sensellarisme, i al mateix temps ens informen que els centres de primera acollida, que són on les persones sense llar poden anar a menjar, a dutxar-se, a guardar les seves coses, a rentar la seva roba i poder tenir una mica de vida digna, estan retallant aquest servei.
I això acaba...
Bé, directament, clar, fa que aquestes persones, moltes d'elles i la gran majoria, no generen cap tipus de problema, al contrari, són usuaris i usuàries fantàstiques, molt fidels i amb qui tenim molt bona relació, però també fa que després hi hagin unes problemàtiques que nosaltres no hem de fer front. Ni hem de fer front ni la ciutadania té per què pagar, i que la biblioteca, al final, la seva missió estigui retallada perquè el dia a dia tu no pots fer una bona selecció de compra de documents i mirar quines seran...
Perquè estàs fent de policia.
Clar, no pots fer una selecció literària i cultural i una programació d'activitats i una exposició i una activitat infantil quan, a l'hora de la veritat, estàs fent literalment de policia dins d'un equipament públic.
No hem parlat de que també hi ha tràfic de drogues.
També. Al final, les biblioteques, és el que diem, és com si fos un parc, és un lloc obert amb aquesta falsa sensació de seguretat, i ja des de fa molts anys, doncs, pues, igual que hi ha persones que aprofiten per anar-hi a robar, perquè la gent es confia i deixa els seus portàtils, els seus mòbils, i se'n van al lavabo, potser sobretot estudiants que estan acostumats potser a la biblioteca universitària, que ja no hi ha aquests problemes, arriben a la pública i després arriben i s'han quedat sense res, doncs també és un lloc, diguéssim, com fàcil, no?, on poder fer aquests trepitxeos, que sí, que també ens hem trobat. Per nosaltres no és de les situacions que més problemes ens pertoquen, perquè, per sort o per desgràcia, no te n'enteres. Però sí que ens preocupa, per exemple, el que hem comentat de les violències cap als menors.
Absolutament.
I que venim reclamant des de fa molt temps.
És que, al final, som un calaix de sastre assistencial, perquè tothom ja és benvingut universalment, portes obertes. Aleshores, rebem tot el que altres serveis socials i tot el que no es pot assumir, ho acabem rebent a les biblioteques i al mateix temps som un reflex de la societat en el que vivim, no? Doncs el que pugui passar al carrer, el que pugui passar en una altra banda, també acaba passant dins la biblioteca.
Fa unes setmanes, inclús, una família desnonada va acabar en una biblioteca, la policia els van desnonar, els van portar a una biblioteca, esperar allà a veure on els duien.
Mare meva, o sigui, és com un forat negre, no? Sembla, la biblioteca, és allà pot passar tot.
I és el que ens fa molta ràbia, que en realitat és un espai que ens estimem moltíssim, que per nosaltres són... A mi una vegada un educador em va dir: les biblioteques són temples i vosaltres sou les guardianes d'aquests temples. I realment són temples de la ciutadania que hem de protegir, com sigui, igual que la resta de serveis públics. My name is Calypso and
per acabar, m'agradaria que m'expliquéssiu, perquè si no tota l'estona estem plorant i jo crec que també s'ha de valorar la feina que feu, alguna història bonica que us hagi passat sent bibliotecàries. Expliqueu-me'n una, va. Perquè jo crec que també hem de valorar i també hem de canviar tot el que està passant amb les biblioteques, perquè les biblioteques també ens donen un gran servei i en alguns casos jo diria que ens canvien la vida.
Mira, jo el fet de poder treballar en un poble em permet arribar a conèixer molt bé la gent, conec els usuaris, a vegades allò que amb nom i cognoms, són gent del poble, gent que tinc vista tota la vida. Tinc des de la padrina que ve cada tarda a la biblioteca a llegir el diari, sentir-se acompanyada, fins un nen, la setmana passada és el superlector de la biblioteca, és un nen que ha llegit 700 llibres en 4 anys, no exagero, des que vam reobrir la biblioteca el febrer del 2022, li agrada molt llegir manga i va llegint tots els volums de la col·lecció. La setmana passada va dir que volia fer-me una entrevista per un treball de l'escola i que va triar, havia de ser una persona fora de la família, i va escollir, doncs, la bibliotecària del poble.
Vas passar més hores amb tu que amb ta mare.
Exacte, sí. I mira, va ser una entrevista, la mar de bonica, em va preguntar per què havia triat estudiar per ser bibliotecària, què m'agradava més de la meva feina, i em va quedar aquell bon regust, aquella bona sensació dins de, malgrat tot el que està passant, malgrat tot el que està caient,
hi ha històries maques.
Sí, és bonic.
Vosaltres?
Va ser fa uns anys també a la biblioteca de Nou Barris, als voltants del 8M, vam preparar el típic, una exposició, bueno, centrada en feminisme i en la dona també, i la vam fer molt cridanera perquè vam aprofitar un llibre antic de feminisme dels anys 70, que era com un pinta i colorea, però que aquests dibuixos eren tot vulves diverses, en blanc i negre, i aleshores en vam pintar nosaltres, les bibliotecàries, algunes, les vam fer com una exposició, una mena de bueno, et podies parar a mirar-les, cridaven l'atenció, sí. I a part hi havia moltes fulles en blanc perquè la gent agafés, no?, i una mica el lema de escull la teva i pinta-la, no?, emporta-te-la, ja no me'n recordo bé. Al cantó d'això també tota una exposició de llibres recomanats. Doncs estava préstec atenent i va venir un senyor que era un habitual de la biblioteca, però és que és un senyor que tenia 80 anys o 80 i pico, que s'havia quedat mirant, igual que moltes nenes...
No n'havies mai tantes de juntes.
Sí, que s'havia quedat mirant l'exposició, però de l'exposició que cridava l'atenció, se n'havia anat als llibres i havia agafat el típic manual de feminisme para dummies, no?, per dir-ho, sí, d'alguna manera, un llibre molt bàsic de feminisme, i va venir a endur-se l'emprèstec i em va dir: vinga, va, que encara aprendré alguna cosa, que ja tota la vida m'ho ha dit la dona, això, no sé què. Però fer que un
veus,
senyor...
Servei públic, biblioteques.
Un senyor de 80 anys que arribi a donar-se com la... de posar-se en la tessitura de revisar-se, de potser encara aprendré alguna cosa respecte a aquest tema, és com, of, doncs potser val la pena, no?, tota la feina que fem.
Meravella.
Doncs mira, jo potser situacions molt concretes no, però sí que al llarg dels anys, al final, si estàs en una biblioteca, coneixes el barri, coneixes les, per exemple, jo vaig treballar uns anys a Torre Baró i feies una relació especial amb les criatures que venien cada dia, que després dels anys, quan han passat, no, des de, són infants, són adolescents, i et venen i et diuen, escolta, gràcies, perquè per mi aquest era un espai especial i em va ser de molta ajuda en aquell moment. O a la pandèmia, per exemple, quan vam tancar i estàvem inclús nosaltres, no, ostres, què passarà amb aquell senyor, aquest usuari que està en aquesta situació, que ve cada dia, que sabem que no té família, i després el retrobament, inclús amb usuàries pues, que havien perdut a la parella i que també era usuari habitual. O sigui, teixim també uns vincles molt macos amb les usuàries. I situacions semblant com a la que ha dit la Irene, jo fa uns anys incentivant, no, aquest préstec de literatura escrita per dones, fent moltes exposicions i comprant novetats de dones, doncs els típics usuaris homes que no llegeixen dones, que això ja ho sabem, és que només hi ha dones, que només hi ha dones. I al cap de 2, 3, 4 anys, ara mateix, doncs són uns genials lectors de dones i d'escriptores, i vas veient una miqueta com la teva feina ajuda.
Doncs gràcies a les tres, a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec de Barcelona, a l'Irene Lameiro, Biblioteca del Gòtic de Barcelona, i la Laura Vià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Moltíssimes gràcies a les tres. Defensem les biblioteques i les defensem des de Catalunya Ràdio des d'on faci falta.
Moltíssimes gràcies.
Defensem les biblioteques.
Merci.
Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
Deu minuts perquè siguin les 10 de la nit. Marta Pallarès, pubilla de Michoacán, cuixa forta. Jo, què vols que et digui?
Vols que et digui jo tu, pedra dura de Montjuïc?
Sempre, sempre. Tu vull que em diguis tot el que em vulguis dir.
Mua.
Pugem-ho això, perquè escolta, m'he quedat que no toco ni quarts ni hores amb tot el que pateixen les bibliotecàries de Catalunya,
jo trobo
especialment
que
les de Barcelona.
Em toca sovint venir aquí després de temes complicats, així que com a mínim espero, doncs, això, que pugem una mica el to, escoltarem bona música, això sí, potser ens emprenyarem amb alguns altres temes, no et dic jo que no t'ho puc prometre,
en
però bona
programa,
música...
Sempre acabem amb la mosca al nas. Escolta, estem sentint Olivia Rodrigo i tot això és perquè va venir fa unes setmanes a fer un concert aquí a Barcelona i és que encara se'n parla. Explica'm per què.
Doncs no només se'n parla, sinó que a més en van plens els mitjans de comunicació més importants del món, com Catalunya Ràdio, el New York Times i The Guardian. Què va passar fa unes setmanes amb el concert de la Olivia Rodrigo? I més que el concert de l'Olivia Rodrigo, un concert d'una peça de roba molt concreta, perquè es veu que el que fem nosaltres no val tant la pena com a vegades el que portem posat quan fem aquestes coses.
O sigui, el concert va saber o no, no ho sabem. Però anava vestida d'una manera que no va agradar.
Efectivament.
Què portava? Què portava? Que anava amb un tanga transparent?
No, els tangues transparents estan acceptats. El que es veu que no està acceptat ara són els vestits baby doll. Ens posem en situació. 8 de maig.
Un moment. Explica què és un baby doll. Que tu ets una dona molt il·lustrada, però hi ha algunes que ens vam quedar amb la màquina arreglant.
Doncs mira, ara t'ho explico. Un vestit baby doll és un d'aquests vestits deixats anar sota del pit, amb les mànigues una mica bufades, acostumen a portar una mica de punteta. Són aquests vestits, per dir-ho d'alguna manera, que podien portar les nines de comunió que es regalaven abans a les nenes. Doncs aquesta cosa...
Oh, abans. Estem en uns temps que no sé si abans...
Ai, que em posaré jo aquí ara en un jardí que no m'hi voldria jo.
Exacte.
Doncs imaginem-nos un nenuco d'aquells vestit amb un vestit blanquet, les mànigues abollonades...
De nina.
Mica de puntet,
un vestit de nina curtet, això sí, eh?
Sí.
curtet, normalment.
Curtet, però vaja, estem
curtet
parlant...
Curtet i vaporós.
Estem parlant de nines. Per tant, no ens hauria d'afectar molt ni que sigui ni curt ni allà, però és una nina.
Exacte.
Què va passar? Que va venir la Olivia Rodrigo el 8 de maig a fer un concert especial al Teatre Grec de Barcelona. És una sèrie que es diu Billion Club Live de Spotify. Billions Club és un concert que fan quan l'artista arriba a un bilió de reproduccions a la plataforma.
El que ens passa a nosaltres cada setmana.
Doncs mira, t'haurien de regalar un Billions Club a tu i una samarreta del Barça, perquè ella va venir a fer això precisament...
Tot això per una samarreta?
O per un vestit. Què va passar? Que en aquest concert, que era una col·laboració entre Spotify i el Futbol Club Barcelona, hi van anar uns 1.500 dels fans més fidels de l'Olivia Rodrigo. I ella què va decidir posar-se? Un vestit baby doll, rosa, amb unes floretes, les mànigues abullonades, i unes botes altes d'estil bastant militar. No eren unes botes d'aquestes d'anar-te a pujar una passarel·la. Unes botes dures, militars, negres, i en alguns moments de l'actuació se li veien una mica els calçonets per sota de la faldilla, però el vestit tapava força. All the pretty girls in the foreground of my
mind. Pontetes, vestidet, abullonat... Què? Per què tanta polèmica? És que no toco ni quarts ni hores.
Doncs la reacció a les xarxes va ser increïblement negativa. Molta gent va descriure el look com infantilitzat, deia que semblava una nena sexualitzada, i la paradoxa que ha assenyalat la mateixa Olivia és que ella ha portat roba molt més reveladora que aquest vestit, però es veu que som... se'ns permet ser sexis quan anem de sexis, però si tu et poses un vestit pensant, escolta, vaig canyera amb això perquè ara explicarem quina és la història dels baby doll, si algun home ho veu amb la seva pròpia mirada sexualitzada, després és quan amb ella l'han atacat.
Clar, perquè vols dir que veuen una nina allà, no veuen una dona.
Efectivament. Ella...
Ara no voldria haver-te trencat jo aquí...
No, o és que ho has dit exactament. En un podcast del New York Times, que es diu Popcast, van explicar la setmana passada que aquesta crítica ha mostrat com realment es normalitza la pedofília en la nostra cultura. Això és el que ha dit la Olivia Rodrigo. El seu argument és aquest. Anar tapada amb un vestit que la gent considera infantil es veu com inapropiat, i això és el que se'ns inculca des de petites. No portis això perquè després un home... Amic, espera, jo m'hauria de poder posar el que a mi em donés la gana. No pas perquè després com un home ho vegi. Expliquem quines són les primeres dones que van portar, però, un vestit baby doll de manera reivindicativa.
Ja l'heu reconeguda, Courtney Love, Hole, amb aquesta banda. Va ser una d'aquestes dones que en portava un.
Aquesta cançó es diu Doll Parts, Parts de Nina. El que molts no van saber veure en aquesta estètica de l'Olivia Rodrigo és que ella també ho estava portant com un homenatge a l'estil escènic de la Courtney Love i de la Kat Bieland de Babes in Toyland. Elles ja van fer servir els vestits baby doll precisament per subvertir els tòpics de la feminitat i de la infància dins del moviment punk feminista.
Imagina't, i a més, jo que sé, la Twiggy també portava vestits d'aquests, o sigui, la model. Vull dir que, escolta'm, que és que ens posem les mans al cap el 2021, però en les coses que jo no acabo d'entendre.
Aquest estil, com feien les cantants de grunge dels anys 90, té un nom força malsonant, que és el Kinder Whore, que és una paraula molt malsonant en anglès aplicada com el jardí d'infància.
Elles... Prostituta de jardí d'infància.
Això
ho hem
deien...
de traduir així, eh?
S'hauria de traduir així. Però és una estètica, però, que van portar algunes músiques de grunge i del rock alternatiu nord-americà a principis dels 90 i feien precisament aquests vestits tendres, colls de Peter Pan, amb elements molt adults, com pintallavis vermell, escampat, maquillatge fosc... Era una manera de subvertir la imatge que s'havia bolcat sempre al damunt d'aquests vestits.
Clar. És a dir, si vosaltres ens voleu veure com unes nines, nosaltres serem les vostres nines.
Però vosaltres no ens direu com ho hem de ser.
Exacte.
Doncs imagineu com estan les coses, que ha hagut de sortir l'Olivia Rodrigo a explicar-ho a molts mitjans de comunicació, quan ja va haver-hi dones com aquestes que sonen ara per acomiadar la secció, que ja ho van fer.
Bikini Kill, quina musicassa que ens portes avui, eh?
Home, és que si tinc l'oportunitat de ficar la Kathleen Hanna, jo te la posaré sempre. El 2021 ja l'Olivia Rodrigo va fer un homenatge a dones com la Kathleen Hanna i molt concretament a la Courtney Love, quan amb la seva portada del film concert Sour Prom ja va aparèixer amb una tiara, amb un ram de flors, com havia fet la Courtney Love el 94. El que volíem venir a parlar avui és precisament de com encara un vestit que ja des de la Segona Guerra Mundial es va començar a fabricar, encara s'ha d'explicar una mica perquè hi ha dones que decideixen portar-lo d'una manera reivindicativa, i sort que té l'Olivia Rodrigo d'haver-ho pogut explicar en una plataforma mundial, perquè si no...
El New York Times, etcètera, perquè si no, clar...
Ella, les xarxes són gratis i en van plenes, i s'hauria hagut de menjar amb patates, però aquí estem defensant que, evidentment, baby dolls, botes altes o el que faci falta, que es pugin a l'escenari. Això és l'únic que ens importa.
Això és el que ens importa, i que vingui sempre la Marta Pallarès a explicar-nos-ho. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Merci. Nosaltres acabem aquí l'equip de les dones i els dies. Demà, atenció, entrevistarem a l'actriu Candela Peña, que estrena nova pel·lícula a Netflix, La desconocida, i ve aquí a les dones i els dies, eh? És una pubilla de cuixa forta.
Fortíssima!
Ferran Badia, Nil Via, Roser Parera, a dalt de tot, com si estigués al cel. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Bona nit.